Benvinguts, benvingudes a aquest recital organitzat per l'AELC, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Gràcies a la direcció del festival de la Mireia Calafell i el Josep Pedrals, a l'equip tècnic i de gestió, a la Junta de l'AELC i la Carme Ros i la Sara Serrano pel suport. I per suposat, moltes gràcies als poetes i les poetes que han vingut a llegir-nos i gràcies per venir. El títol del recital, La ciutat salvatge, es va idear abans de la pandèmia, quan aquest acte s'havia de fer a la primavera, l'estació més salvatge de l'any, als jardins de Vilajoana. Un jardí em sembla l'espai que mostra d'una manera més clara la dualitat que representen els dos pols que han generat més tensió al llarg de la història, natura i civilització. El jardí és la natura ideal pels humans neoclàssics, una natura controlada, un territori vegetal civilitzat, manufacturat. Avui ens trobem al Verger del Museu Marès i aquesta tensió continua present d'alguna manera. Aquest espai és un dels pocs oasis al cor de la ciutat, un lloc on l'urbs respira, on Barcelona deixa per un moment de ser aquest ésser salvatge, aquest monstre que ens xucla amb el seu ritme vertiginós. Tanmateix, el títol d'aquest recital, La ciutat salvatge, no només ve originat pel lloc on estem, sinó també per la poètica i pels poetes que avui sentirem. La primera parella de poetes que sentirem són el Daniel Busquets i el Jordi Valls, dos autors que tenen inserida la paraula salvatge en l'ADN de la seva obra. En Jordi Valls n'ha explorat la violència, el mar i la perversió amb una lírica que teixeix personatges reals i de ficció dins d'una mateixa trama, establint un diàleg entre l'anarquisme i la religió, l'extraradi i la mitologia. El Daniel Busquets retrata el Wild Side, que apunta l'Urrit a la seva famosa cançó, amb poemes breus, flaixos amb moments i personatges outsiders que passegen pel costat bèstia de la vida de carrer. Sentiu-los. Un fort aplaudiment per ells.
Bon vespre. Llegiré alguns poemes de la trilogia integrada per La trama perfecta, El clímax i Els ambients, tots tres títols publicats per la Breu Edicions. Curri. Cita amb un camell. Darrere el viaducte. Parpelleig de caixer automàtic, navalla, a la butxaca dreta. Fem la transacció en un passatge buit, amb flaire de curri, enmig de molt fred. I agenda. La llegenda només, i la nuesa il·luminada de les nostres ombres, a les saunes i als museus. El mite i l'ànsia, un gemec d'home llop que volta la ciutat crua i sucumbeix a l'erosió de la sobrietat i del candor. Sincronies. A la gran nau central de la fàbrica en desús s'intercanvien ombres xineses, anells de fum, ulls d'almíbar i pinces de mugró, i les siluetes que s'ho fan entre fines columnes de ferro colat. Atac i cacera. A la central d'operacions, les amenaces terroristes augmenten el nivell d'alerta. Quan es confirmi l'atac, d'aixecals contra nyaïs a les galeries comercials, les forces d'intervenció immediata es cobriran amb pells de lleopard. modificació. Com t'atrau el bar del passeig marítim i l'aiguardent d'arròs amb un llangardaix a dins. Com fascina l'ampolla de mescal que porta cuc fregit. Una tanda de globs i aviat esdevindràs l'humanet que sura entre larva i rèptil. Metratge trobat. Interior, dia, llit. Cortines tancades, remor d'explosions, trets de franctiradors. Els gemecs sincopats d'un matalàs de molles i de mans fora de camp a la ciutat assetjada. Llarguíssim, dramàtic. Però falta la música, ni que sigui de ràdio. Zoològic. Ella havia vaticinat víctimes, supervivents i la pròpia sobredosi a pocs metres del zoo. Mira-li pell morada i els llavis malastrucs. Esperes l'ambulància, comencen els rugits. Seguim l'itinerari per espais urbans, un xic salvatges de vegades, i de vegades no. Vetllada, ens coneixem poc i jugarem espies o impostors. Desig de reull i material classificat. Part d'atraccions i d'agents dobles. Tobogans per estrenar. La taula. Tu ets llarga i triomfaràs a la ciutat quadriculada. Mentre et fumes el tercer porro, em diràs de posar les safates de xeringues sobre una taula de centre. Anticlímax. Sota la torre del telefèric patinaven tres parelles. Tu vas fer algunes fotos de l'ocàs, hermafrodita, prou tip del cicle vudú i del seu anticlímax. I per acabar, un poema que parla de bellesa en ve alta i de valentia. Fèrtil. Que la bellesa sigui fèrtil en amants desencadenats i dones semblants a tu, mentre has d'hora a la ciutat nova i als cossos valents que ens enlluernen i ens celebren. Gràcies.
Faré com el Gerard Quintana, dic, benvolguts, benvinguts, Barcelona, no sé, com ho deia, allò? No sé què, malparits, esteu bé? Sí? Vinga, doncs endavant. Estem amb aquest verger, aquest claustre, aquest pati meravellós del Museu Marès i em fa pensar en un poema que vaig escriure fa molts anys dedicat a un altre pati. A Badalona i als patis de darrere els hi diuen badius. I em va fer pensar el badiu d'un poeta meravellós que era en Joan Argenter. I vaig escriure aquest poema breu que es titula L'ull pacient. I diu així. Badiu de llimoners, a l'aixopluc de les branques, albirava la polpa. La poesia ve a ser una miqueta això, intentar veure més què hi ha més enllà d'allò que és visible. Sempre animo a llegir, a rellegir un poema i sempre animo a veure una miqueta més enllà d'allò que és visible, sempre dins de la polpa, dins de la llimona, trobarem la polpa, la substància. Bueno, es tracta de llegir poemes, poemes que tinguin aquest motiu de la ciutat, però també del món del camp, del món rural que se'n va. Per això vaig escriure aquest poema titulat Les vinyes. Les vinyes. La ginesta, més que florir, degrada el groc, amb la insistència del bon temps, quan va i torna la sequera a malmetre les collites noves. Han d'arrencar la vinya i els bancals cauen sols. Només se salven les paraules, com estàtues de sal que salten de les boques per sembrar la quietud del curiós i, en tancar els llavis, la redenció lentament és una evidència. Cau pel seu propi pes el sentit dels subjectes. Abans que la ginesta s'assequi d'arrel, recorda la vinya que et va precedir i allunya't. Amb tot el que ens està caient amb això del Covid, en fi, un pensa que bé, que ens ha agafat així una miqueta de nou, no? Però també penso que, bé, si ho llegim des del punt de vista cristià, és com si Adam i Eva tornessin una altra vegada, no? A fer aparició i per justificar-nos. Ells se'n van una altra vegada, se'n tornen una altra vegada al paradís. Per això vaig escriure aquest poema, Apocalipsi, i diu així: han fet les maletes i surten ja per la porta. Deixen la clau al pany, no la necessitaran més. De ses maig pugen al cotxe, marxen lluny per carreteres secundàries. Va arribant l'hora justa quan s'ha de tancar el cercle. Reposen sols en polígons industrials i defugen els curiosos entre clapes de bosc, ocults. Cap ànima pot destorbar-los. Són més vells encara que els més vells i ara tornen esprívols. En tenen prou amb el que han après i els fills tampoc no han portat res de nou. Després, al desert, deixen el cotxe i continuen caminant per les dunes. Fatigats van deixant peces de roba suada. No els atemoreix la nuesa. I les maletes, perfectament tancades, serveixen pel foc a les gèlides nits. Arrupits l'un amb l'altre, ja res no els identifica. Són el que diuen ser. Més tard grunyen, no parlen, es van apropant. Ella no suporta més, no ho suporta més. Torna a la costella i desapareix. Ell, cansat, no veu l'arcàngel que amb l'espasa li tusta el clatell, que l'ajup. Us llegiré un parell de poemes del meu llibre titulat Pollo. La gent preguntava, dir, què coi és això de Pollo? El fill de la gallina? I jo contestava, no. Pollo és un turó que hi ha on jo visc, a Santa Coloma de Gramenet, el turó del Pollo, més conegut també com a Puig Castellà. I vaig escriure uns quants poemes, una miqueta surrealistes, ja veureu, com aquest que diu Quan vaig néixer. Quan vaig néixer, el vell dels bombons m'ho va deixar per escrit. Sabeu vagament on és casa vostra, però ignoreu on viviu. De tant en tant surto a córrer. Faig la ruta del riu amunt, a la llera, camí del Vallès, i observo miop els canyars i els ànecs de coll porpra el redós artificial del ciment. Els dos ponts de Montcada em tallen com tangents murals del pas. No són burots ni estacions de servei, sinó jubilats desenfeinats passejant el gos que en vigilen. No menys tingueu la pau dels fanàtics, s'esbraven com mecànics de camions a mig camí de l'entrepà de llonganissa i els símbols aris. Pocs saben com han bregat les cabres la seva mitologia, però el pastor no toca la flauta per Orfeu. De les fàbriques venien a netejar els cotxes, utilitaris, obsolescents, nets com una patena. Aquí mateix, els sarraïns abeuraren els cavalls àrabs de l'emir, que ve camí de Poitiers, blancs com llençols impoluts que enamoren els ulls missatgers de la noia que, al seu temps, mai no tornaré a veure, miop com soc, cavalcant a contracorrent del riu, en una varietat d'interiors que s'enfonsen de polígon a polígon. Sento els boxejadors elèctrics com practiquen els cops secrets contra la boira. Cap llei d'escàpol a la hibridació del sender gascó. Martorelles, mullet, moguda, les emes de l'os de la riera. Un fòssil nou acabat de néixer, natural com la fatiga de l'esportista que fa el camí invers. El mar connecta els nervis fins als dintres de la terra erma. Som subsidiaris i amos del festí oracular, fidels a l'intermedi, que és anar d'un indret tenebrós a la foscor absoluta amb una llauna de pintura groga. També, com són aquests mons onírics, a les ciutats passa una mica de tot. De vegades les ciutats poden ser veritables selves i de vegades els somnis ens porten a veure aquestes selves d'una manera molt, molt especial. Aquest poema es titula «M'ha caigut el sexe des de la finestra de l'àtic». I diu així: «M'ha caigut el sexe des de la finestra de l'àtic, s'ha sentit soroll de trencadissa. Quina mandra, ara, anar al carrer i com explicar que sóc un home i no una dona. Al final baixo per l'ascensor que triga més del compte, com si haguessin afegit pisos a l'edifici. Quan arribo al vestíbul, empenyo amb força la porta metàl·lica. Fora de l'ascensor hi ha una selva d'arbres gegants. Sembla el Mato Grosso, però no m'arronso. Evito els tapirs, les capibares, esquivo els micoaranya i els cèrvols de banyes impròpies. Se senten rugits de jaguar i cants d'ocells diversos i complementaris, papagais, cacatues, aus del paradís, tucans. I entre l'arbreda frondosa, plantes de fulles molsudes i amples, fruits exuberants, insectes desproporcionats que semblen de plàstic i serps pitons mimètiques entre el brancam. Distret com vaig, no m'adono que, entre la vegetació, avancen els primers indígenes que se m'acosten encuriosits. Volen palpar-me, ansiosos. Reclamo al cap de la colla el collaret on du penjat el meu sexe com si fos un trofeu. Em diu, amb un somriure encisador, que sóc la noia més bonica que ha vist mai, i em pugen els colors, estarrufada, com un gat domèstic a mans del veterinari, que té cara de núvol i no pot parar de plorar. Del meu darrer recull us en llegiré un poema que es titula... Ara el tinc, sí. El càntic de Cinera. I està pensat, un dia que vaig ser a Arenys de Mar, doncs vaig fer el camí allà al turó de la Pietat, que són ja el cementiri d'Arenys, el famós cementiri de Cinera, i vaig recordar el fet que el Salvador Espriu, el seu metge, li va recomanar que havia de caminar. Llavors ell anava fins al cementiri i feia el seu petit laberint entre les obres escultòriques que hi ha en les seves tombes i tal. Quan a Salvador Espriu li van fer un barri al costat del Turó de la Pietat, era un barri molt, que feia, hi havia molt de soroll, molt populós, no? I això li emprenyava una mica a Salvador Espriu, no? Diu, hòstia, he de pujar aquí dalt i tot aquest barri que han fotut aquí no respecta el silenci dels morts. I vaig escriure aquest poema que intenta parlar d'aquest Espriu i que intenta parlar del que passa actualment. I diu així: El càntic de Cinera. Salvador Espriu escolta los chichos abans d'arribar al cementiri. El salobre acompanya la pujada amb la rumba a tot volum. El cercle de les gavines, el turó de la Pietat, camí solitari dels vius sense escindits. El poeta s'ofega, tus, reposa als peus dels blocs de pisos. Avui no arribarà a l'àgora dels morts. Li tremolen els genolls al ritme marcat per la música. Sap que l'alba no els ha triat, que estien sols i a cor batent formen els extramurs de Cinera. Llavors, més perdut que mai, es pregunta si és possible assolir el repte d'un compromís més profund que la fidelitat. Però ja no hi és a temps. I ho volem tot. El mur avall, la república, la ginesta i la rosella, les urpes de l'os Nicolau. Visca la República Catalana!
La paraula salvatge ve de selva, l'indret on la vida prolifera. Amb nosaltres, dues poetes que fomenten la vida cultural i poètica del nostre país. Primer sentirem la Bel Granya, que també es dedica a la gestió cultural i la investigació literària. En els seus poemaris hi trobem el dolor com una constant generadora. I la Cèlia Sánchez Mústic, que és una autora prolífica i polifacètica, àmpliament traduïda i organitzadora d'un dels esdeveniments poètics més importants de l'any, la Festa de la Poesia de Sitges. Rebem-les amb un fort aplaudiment.
Bé, bon vespre. Jo, que sóc ciutadana per força, el que puc dir és que el millor que fa per mi la ciutat de tant en tant és expulsar-me. Per tant, primer llegiré una sèrie de poemes curts d'aquest darrer llibre, Síndria Esberlada, i acabarem un parell d'homenatges. M'he llevat amb els ulls plens d'ahir i no hi ets. La blavor irisada del mar i un sol punxegut insulten a crits la meva mandra. Ferida de tu, abraço el no temps de les flors i endins la terra espero l'adob que em guareix i alimenta el somni etern del rebrot. T'he vist caminant per la corda fluixa del cel, entre sospirs de núvols. El teu gest suau demanava recer mentre jo en negava una i fins tres vegades. Avui m'he perdut pels carrers de la infantesa. Un gos famèlic i trist arrossegava la gana carrer avall fins a la via del tren. Nosaltres corríem per encalçar-lo i amanyagar la seva pena. Duies uns tirabuixons rossos tot just acabats d'estrenar. medalla, rosari i vestidet curt, coses de capellans progres. Caminaves d'esma a combregar amb una tradició que t'imposaven i encara bregues amb la culpabilitat. El dia que va néixer el germà petit, tot era misteri. L'ambient entre la il·lusió i la tensió contingudes. Els grans, neguitosos. Tu esperaves només que et retornessin la mare. Per quin vèrtex del temps s'escolen els paisatges de la teva infantesa? Assajo maneres d'esbrinar-te i sempre arribo a l'infant càndid i esmunyadís que duia peixos en la mirada. Has entrat el meu paisatge com la pluja fina que xopa la terra i s'han vestit de lliris de mar i de fonoll les platges blanques del meu redós illenc. No puc multiplicar pans ni peixos, però puc sadollar-te del vi més roig, passejar pels confins del desig i fruir del delit de viure per sempre més en vermell. Has tornat al reialme de la tristesa, a la boira dels dies imprecisos, i et demanes en insistència on és el camí de sortida, quan ni tan sols saps per quina porta vas arribar-hi. Arrossego la recança de veure't cada dia horitzó enllà del meu viure. Soc ombra i soc sol, segons dicta l'agulla del teu rellotge intern. Cor glaçada, les cames tremolant i l'esglai a la mirada, mentre t'acostes, cap moixa, amb aquell posat que insinua que avui seré el xai sacrificat a l'altar del teu regne. Cercava una veu amiga que acompanyés el dol i veig un cascall desmesurat que crida entremig de les margalides. El verd que les acompanya atenua el dolor intens de la vermellor insolada. Camí d'estrenc, entre la platja dels Estanys i la dels Paragons petits, m'he deixat un bocinet de vida. M'ha caigut la vena dels ulls mentre plegava cargolines buides que em clamaven al palmell. Vull viure galet, sense frenada, que em regalimi l'existència pel contorn dels llavis fins que estigui ben èbria. Tots els sentits ben xops i l'ànima a rebentar. He tornat a la meva Càssia, els dies accelerats i les nits intranquil·les, però conservo el retall de la teva imatge sobreposada a la llum brillant del mar, esclatant-me en la retina. Rebentar d'una vegada, fer bocins del meu jo i esquitxar tota cosa a borda. El cap en dues meitats com una síndria esberlada que raja aigua rosada i és manar i és alè per la sadegat. T'has atrevit. Has tret la seducció del fons de la calaixera i has sortit a la vida. Ho sabies que sempre que afiles el ganivet et talles i també saps que hi tornaràs. I si tinc les entranyes arrelades a la terra i el meu cor mira cap al cel, quin mal faig? No em digueu com he de ser dona. He endreçat el jardí, arrecé les flors més delicades, les orquídies a l'hivernacle. Allà enterraré un bocí del meu cor atrotinat, a l'abric dels primers freds, i així quan tornis germinarà. I ja sense espines com una rosa blanca perduda entre els colors d'un jardí improvisat, dissimulada entre els verds, vesteixo amb dignitat el roig i el negre de la vida. Vull acabar amb un parell d'homenatges a dues persones. La primera, un poeta ciutadà que trobem a faltar. És un poema que, a més, vaig dedicar al Jordi Valls i està escrit en homenatge a Màrius Sampere. El poema es diu Pandèmia. Màrius, ja tenim aquí el pandemònium. Ha vingut vestit d'invisible i s'ha filtrat per les escletxes del món. Així, com qui no vol la cosa, sense fer soroll. I tu, àngel rebel, ja ens avisaves. Encara que els profans no escolten versos divins, només els iniciats el llegíem en secret. Vivim el desafecte, l'amor clandestí, la pluja àcida dels polítics, l'estupidesa sorda dels cretins, lladrucs de capvespre i cues profilàctiques cada matí. Et recordo calm i cristal·lí, amb aquella mirada pura, insistint sobre aquell paradís perdut de Milton que avui retrona i s'expandeix com el crit. Diàleg amb Maria Zambrano. De vegades, només de vegades, passa que sóc capaç d'evitar el poema. Aleshores quedo suspesa en el temps i els límits del món desapareixen al meu voltant. Sense fronteres circulo amb llibertat per un text sense traç i sense voreres. I fins al viro les clarianes del bosc que tu, Maria, t'esforçaves a il·luminar. Paradigmàtic però cert, sense adonar-me camino a pas ferm cap a l'exili que em dicten les paraules. Gràcies.
Hola, bona nit. Se sent bé? Sí, molt bé. Doncs així, em quedo així. Començo a llegir-vos un poema que ve d'on jo vinc, ve de Sitges, que és la ciutat, o diguem ciutat-poble, més aviat, més salvatge que conec, en el sentit més màgic de la paraula salvatge. I si no parla de mascaretes, poc li falta perquè parla de màscares, les del nostre carnaval. I fa així. El carnaval transcorre lentament davant del meu balcó disfressat de llotja, de confessionari obert als murmuris de l'eufòria, d'espiell invers per on mirar-me jo. La por infanta la caràtula que s'aferra al rostre i el rostre oculta l'ossada que emmascara l'ànima. L'ànima encobreix el no-res que no es deixa imaginar ni ofereix cap indici d'existència. I per sota de l'ànima que circula entre els ossos, que estructuren el rostre enfundat en la por que desemboca en la màscara, per sota hi deu ser tot. De tota manera, el primer poema en què vaig pensar quan, amb aquesta convocatòria, amb el títol de La ciutat salvatge, va ser un que parla... Bé, hi ha uns animals que viuen a les ciutats, que són salvatges en el sentit que no ens hi fem, no es fan amb nosaltres. I un dia vaig tenir un conflicte amb un d'aquests animals. I com que la rata va quedar més malparada que jo en aquest conflicte, doncs el mínim que podia fer era dedicar-li un poema, que és aquest. No triïs per recitar aquell poema on dius fe de rates. L'oient escoltarà fe de rates. M'ho va suggerir amb bon ull o bona orella l'amic poeta. Li paro als peus al flautista de Melín i apresso incoherent l'exterminador que s'atendurà del meu pati. Ara pujo a l'escenari i llegeixo Fe de rates i prego que en tinguis de fe perquè la por se t'esvaeixi. Tot i saber que ni tan sols ens espera el maligne glamour dels cobais a l'espai Lep, tu i jo creurem que aquest poema és una extensa fe de rates, que no ha existit, que no has entrat al meu pati, que no hi ha víctimes enlloc. Crec que tots portem una ciutat salvatge a dins. I a vegades tenim por, dobles pors, pors d'aquelles coses que no depenen de nosaltres, com ara mateix tots estem sentint també, no? Que depenen d'això, de la natura i també una mica de nosaltres. I d'altres que sí, que són nostres. I bé, la manera que a vegades hi ha de fer-hi front i vèncer aquesta por, doncs és fer un poema, com ara això. No deu ser bo pensar dalt del trapeci si caurà o no la carpa sota la qual faig acrobàcies intentant no caure. Guaitar la carpa i alhora fer equilibris vigilant que els peus mai no sàpiguen què diantre fan els ulls, ni els ulls descobreixin les trifulgues dels peus. Ara el serà revelat per boca del poema i potser ja era hora que els alliberés del circ i retornessin a mi a menjar pa amb tomàquet al pic d'una muntanya, a contemplar el cel que no s'enfonsa malgrat l'amenaça de temporal mentre les molles de pa cauen al terra i riuen si es fan sang. Els éssers humans a vegades obeïm massa la natura. Ens deixem, la natura parlo no ara de boscos i de mars i de rius, sinó de la natura, aquella, la jefa, diguem, no? Que un a un li importem més aviat poquet, li importa tot a l'engròs. I la natura doncs ens ha anat inculcant que els vells, doncs, bé, ja se'n poden anar, ja han fet la seva vida i ja no tenen importància. I aquest poema el vaig escriure poc abans que morís la meva mare, al setembre, no aquest, a l'altre setembre. I fa així. Que la meva mare tingui 7 anys, si us plau. Que vagi a un hospital on la cuidin amb l'empatia radiant que provoquen els infants. 7 anys que allunyin rictus i paraules fosques, que treguin voluntaris de promptitud heroica. Un hospital on vetllin per ella amb dèria de colors i globus i cares de pallasso. Que la meva mare tingui 7 anys, si us plau. Ho demano. Perquè sóc la seva mare. Aquest potser és el poema així com més salvatge que tinc, perquè, no sé, potser és una mica com la selva, no? on proliferen les diverses formes de vida, doncs en aquest també les diverses formes de vida que hi ha en un mateix. I es titula Transferències. Mentre ara m'escric, sóc dona i ocell que estarrufa les plomes i cavall que renilla sota tanques de nit. I també sóc qui deixa que li premeu els testicles a vessar de paraules i qui us clava un vers erecte en la boca de túnel que la lluna dibuixa. En el moment d'escórrem, la nit em descavalca. Ja som demà. I sento la ploma erissada sobre la pell matinal d'un esborrany de dona. M'he emocionat tant que m'ha canviat la veu i tot. Haurem de fer un glob d'aigua. Aviam si ara funciona millor, perquè el poema que ve és més llarg i necessito que funcioni bé. Durant el confinament, a mi em va donar la sensació que tots fèiem coses estranyes que se sortien del normal, els animals també, veiem encara porcs senglars que van per llocs on abans no hi anaven, o ocells que volaven baix, i les persones sortíem als balcons també d'una manera diferent a com hi sortíem abans, una mica com si fóssim animalons també, descobrint un altre món, buscant alguna mena de consol o d'empenta. Aquest poema no crec que vagi mai a cap llibre i és una història que em va passar així, tal qual la diu el poema. Durant 8 anys no em vaig parlar amb el veí del davant, que era el mateix del balcó del costat. Ell treballava de nit, jo de dia. Ell baixava a peu les escales, jo pujava amb l'ascensor. Si contra tot pronòstic ens encreuàvem, ell es limitava a saludar, sec. I jo, mimètica, feia un posat de pocs amics. N'hi deien la secre. Ho sabia per més d'un que premia el pis equivocat a l'intèrfon. Diuen que hi ha un virus que no és amant de la calor. Per això devia anar de dret al gel que hi havia entre nosaltres i el va fer miques. La secre tenia un secret. Ara no coincidim a l'escala, sinó al balcó. Calia un canvi d'escenari perquè ell pogués dir-me carinyo i jo parlar-li de poemes o bajanades. Cada dia a les 8 aplaudim amb la resta de veïns, però els diumenges, la secre, que tenia un secret, surt al balcó vestida de dona, de diva, de vedet, de flamenca, posa música, fa playback i balla amb sabates de taló que fan retrunyir els fonaments de la tristesa. Tot plegat s'assembla tant a una pregària. New York, New York. Veiem New York confinat. Hi ara una cama sobre la barana i després totes dues, aixarrancada, o aixarrancat i esverament veïnal. No, secre, no, que no són bons temps per matar-se. El seu secret no és res d'això, ni jo el sé. Però ningú no ha dit que d'un secret no se'n pugui fer un poema. Gràcies.
Parlàvem de la ciutat i la natura i en aquesta confluència és on trobem part de l'obra de les dues poetes que sentirem. La Maria Antònia Massanet, a Quiribati i Aus de Ramat, hi trobem la consciència ecològica però també l'arrelament a la nostra naturalesa animal. Persones i éssers vius, gregarisme biològic i gregarisme urbà que ens enfronten al nostre monstre que és el capitalisme. La Chantal Poch, per acabar, és la guanyadora del Premi Salvador Iborra 2019, organitzat per l'AELC, per a joves poetes. I en el seu llibre, L'ala fosca, hi trobem una veu que s'interroga. Un jo immers en una cosmogonia mística on es dilueixen els límits entre la identitat i el món, la natura i els objectes. Amb elles ens acomiadem. Moltes gràcies.
En un món en desaparició, l'amenaça no ve en forma de tsunami. La mateixa destrucció és una forma de persistència. L'aigua salada engoleix mil·límetre a mil·límetre els sembrats i els tancats dels animals. La mateixa sal que ens amaneix els àpats penetra poros, rosega entranyes. Les gallines pugen als arbres, els porcs pigmeus se les miren des d'enterra, menjant peix dins les escopinyes dels avantpassats. Les terres del meu avi arribaven fins allà, assenyala la vella cap a la mà. Hi havia bananers on ara hi neden peixos. Preservi això, preservi'm aquesta imatge d'allò nostre que se'ns escola i fa aigua. Aquest és el primer poema de Kiribati, un llibre, però també un país, un arxipèlag, una república assetjada pel canvi climàtic i per la pujada dels oceans. Què en recordarem de tan pobres illes? El Kekenu era un tigre o un cocodril? Era Mouakena un rossinyol? S'emplenen de llegendes un imaginari escàs com les terres que els sustenten, pobres fins i tot en esgarips, mancats fins i tot de predadors. Se'n recordaran els nostres successors de la visió estereoscòpica del Miotragus? Sabran de com podia alentir el creixement, retardar la maduresa? En reconeixeran les narius endarrere, la incisiva única? Sobreviurem nosaltres, sabedors de tota la nostra imperfecció? El canvi climàtic torçant la dinàmica dels paradisos, com un 15 d'octubre, gaudint la desvergonya de la mà com una bassa d'oli a l'arenalat d'Ubarca, al nord-est de Mallorca. Mentre sura l'os polar, el pol de les nostres deixadeses, miratges que ens ensopeguen a 15.000 quilòmetres de Kiribati. I de la terra i de la fauna, els animals amb aus de ramat, que no parla d'animals tan dòcils. Amants de la caça, colonitzadors de noves flores i faunes, amos de la gramàtica i domadors de la paraula, gaudien donant nom a les seves recents possessions. La plec de girafes serà una torre, l'intersecció el conjunt de zebres, del grup de rinocerons en direm col·lisió, de la unió de corps, crueltat. Crueltat de corps, de la supèrbia dels lleons en sorgí tanta lírica. En carícia aixordadora o agra mansuetud, l'aleteig del dia devorant la nit, del titubeig de papallona al terrabastall dels flamencs al sant som vol, ales per remoure el món, estela audible en l'empremta del moviment, sergir l'aire dels corps o tensar-lo en el greu i sord abans de trair els onzeig, agut i punyent, enlairant la feixuga tossudesa de les oques. I seguim amb els ocells. Raonen com nosaltres i no sabem enraonar com elles, o de cantar-nos per la reciprocitat i compartir, en canvi, les burles, el joc, les trampes. Amb el refilar més agut, competir per l'estatus, estufar les plomes en el festeig, però desconèixer el seu dol. Després del grallar i la polseguera de l'aleteig comú, mai el gaig que, en lloc de cantar, renega, torna al lloc on va morir un semblant. I un poema molt adient per aquest barri, per aquest espai en altres temps. Famèlits d'enlloc, en voràgina colonitzem espais per al gregarisme de que som esclaus. Cada escata de llamborda del centre de la ciutat conquerida, cada pam de sorra del puzle de la platja, tots els carrerons del casc antic. Només fins a les 5 de la tarda. Només fins que el creuer salpa. Tot podria ser esquelet, despullat i blanc, crit i delé, agre i esclat, però esdevé privació i es vesteix de temps, carn d'abnegació i ploma, escata, pèl. La forma vesteix i atenua les arestes d'allò massa prosaic, aviva videses, sepulta, amortalla el mosaic, fins a encallar cega cobdícia i unció, ama afamat a l'esquer de la immoderació. I un poema sobre la resistència, sobre la llengua, sobre allò que ens aferra, que d'una cita d'en Antònia Vicenç: no coneixes la veu que imperiosa l'alba et diu camina. I malgrat tot camines, t'ho demana una veu imperiosa i camines, enfiles les passes cercant el mot just en els camins dels altres, manuals imperiosos per on transita el malestar que no t'ha d'acollir. A saonada en avidesa se't congria l'estómac el germen de la paraula que t'esclata la boca i es propaga en flagell que no coneix aturador. Has perdut els accents oberts i les neutres que et poblaven. I ara quina serà la teva llengua per conjurar tanta vilesa? Quina l'artera ferotgia per recompondre la devastació? Sobreviuràs refugiant-te en gramàtiques obsoletes, que tornin nous els mots malbaratats, que en retornin tot allò manllevat, que en respirin els greuges, que ens callin la fam. Gràcies.
Bona nit. La màgia del món ennegrida per la profunditat del mot. Roca mare, hem pouat la suor estanca de la nit, el color radiant de la tenebra. Queden sols, ossos i astres. Ara llegiré 5 poemes que comparteixen el fet de canalitzar qüestions humanes a través d'ocells. Amiga, l'ombra d'un crit macera l'íntima por, amable com una gossada negra. Adormida a la falda del tedi, somio tórtores. Fugen amb la impuresa lligada al coll. Duc el dolor de mi com una lluna que em segueix. Llum en un bec que ronyaire. Només em sosté momentàniament l'estranya carcassa de la cançó. Les illes més velles són dutes pel riu, closques de brotó. 2. Els ulls no són prou ràpids per seguir l'abisme del món. 3. El coll del mussol, en girar, l'empenyen totes les nostàlgies. Catedral. Mira les garces com remenen en lluents piles d'esquelets. On hi ha punxes furgant-lo, el cel s'ensorra. Plouen àngels en planetes excavats. Amb tanta flama m'ha abraçat l'ala greu del destemps que m'ha pujat com una llet fregant la Déu. Què sortirà de mi, un fill o un ocell? Aquest següent poema el vaig escriure pensant en Kaspar Hauser, que és un d'aquests mal anomenats nens salvatges que va aparèixer a Nuremberg, aparentment sense haver tingut mai cap contacte amb la societat. Després seguirem uns altres poemes que tots parlen d'aquesta idea de la dificultat de pertànyer a una societat, una civilització, una història. Es titula Cavall de fusta. El dolor, Kaspar, és una pota de fusta, una corda lligada al teu pare Janet i una porta ben oberta. Quan la creuis, Kaspar, dels teus somnis se'n faran grans campanes negres i ja mai podràs descavalcar del llenguatge. Matallums. La memòria dels pobles, un pit de cera que davalla, meitat fum, meitat rostre, una ombra encortina la flama, tots els deserts, tots els salvatges. Vista aèria. Un tronc tallat enmig d'un mar de gel. L'immens cèrcol del paisatge, clos com l'àngel de la història, sempre en l'enllaç com en un son amarg. Somni d'hivern. He vist arribar al profit com una llengua gasosa pels turmells dels edificis. He vist el metall desfet seguir famílies, la llengua d'un animal sota el llustre de monedes passades per mans. M'he vist provant d'apagar borrells de neu a la boca. M'ha quedat la llengua morta. Si acaba aquest vers, tot era un malson. En cada ou xerbot batega un pom de fades. Un somni fàcil llepa el cap cru dels insectes quan s'ajunten en plaga. La culpa ho prenya tot com el sol acapara la mort, clar i irritant. Per sota és l'ànec una nit que s'endú al riu, un senyal negre. Per sota és l'ala la caiguda interrompuda de la tinta, la part gràvida del poema enterbolint la superfície. Compartim amb els peixos la il·lusió d'un vol blau. I amb aquest acabaré. Entre aire i oceà, la franja del joc ens n'allunya. Entre l'ala i l'aleta, el peu o la seva vergonya. Entre el sostre i el pou, el puntal del poema. Gràcies.